passa pel Revolució, un home que més que una targeta de visita necessita una llibreta per explicar a tot el que es dedica: historiador, periodista, guionista, presentador, creador de programes de ràdio i televisió, productor audiovisual. A la seva trajectòria podríem dir que gairebé sempre hi apareixen dues constants: l'humor i l'èxit d'audiència. Com a bon historiador, diu que és nostàlgic del passat i que li entusiasma mirar enrere. Doncs quan els historiadors del futur mirin cap enrere, segur que estaran d'acord que els programes de Toni Soler ocupen un lloc destacat a la història de la televisió de Catalunya. I comencem amb música de la pel·lícula Cinema Paradiso. Toni Soler, què tal? Benvingut al Revolució.
Hola, moltes gràcies.
Escolta'm, et dic que aquesta pel·lícula t'ha fet plorar. És una de les poques que t'ha fet plorar, és veritat?
Sí, totalment cert. Soc molt poc ploraner. Soc molt contingut.
Sí.
Però aquesta pel·lícula sempre... Perquè és una pel·lícula que explota molt el tema de la nostàlgia. Bueno, molta gent l'ha vista, suposo, i sap que... És un director d'èxit que torna al seu poble, recorda la seva infantesa, el cinema de poble on va aprendre a estimar l'ofici i veu com l'enderroquen i, bueno, en fi... Oh.
I per què sempre t'ha agradat mirar el passat? De fet, has estudiat història,
sí.
Sempre t'ha agradat més el passat que el futur? En aquest programa parlem més del futur. No
sí.
sé si al Toni li agrada molt més el passat.
Sí, però no sé... Però de sempre, vull dir, jo era un nen que interrogava molt a les meves àvies, els meus avis, per desgràcia, amb prou feina els vaig conèixer. Tenia curiositat per tot el que tenia més de 30 o 40 anys o 50. Era molt sensible al tema arqueològic. No ben bé arqueològic, però és a dir, només que anés amb un... veies un tros de muralla romana a Barcelona, tocava les pedres pensant qui la devia posar allà, i tenia aquella cosa de sentir el pas del temps a través meu, no? Tenia aquesta mena de feeling. Això, a part de que m'interessi la història, però que és una cosa més, diguem-ne, ja... que entra ja en la esfera més intel·lectual, per dir-ho així, però la esfera emocional, el tema del pas del temps, és una qüestió a la qual hi soc molt sensible. I m'agraden molt des de la part lúdica, les pel·lícules sobre viatges en el temps o ucronies, tot això ho trobo molt divertit. I les pel·lícules on hi ha nostàlgia... són les que em toquen més.
De fet, fins i tot a Twitter, on és molt actiu el Toni Soler, a les seves xarxes socials, també mira el passat i posa Besnet d'un escloper, el Patllari Soler.
Sí.
I no sé si t'ha temptat alguna vegada recuperar aquest negoci familiar.
Dels esclops?
Sí.
No, perquè era molt dur, em sembla, fer esclops. Bueno, era un negoci bastant freqüent, perquè tots els pagesos duien esclops per treballar sobre...
Sí.
Sobre la terra i tal. I el meu besavi, efectivament, va muntar una escloperia a Figueres i es deia Patllari, que és un nom bastant... Per allà dalt no és que sigui comú, però és el patró de Camprodon, per tant, és un nom que ja sona més que aquí. I bueno, ja està. A Twitter, com que perfil, molta gent posa... tot el currículum condensat en una frase, doncs jo vaig pensar, doncs jo...
Un homenatge familiar, clar que
sí. Un homenatge familiar, exacte.
En comptes de fabricar esclops, Toni Soler va estudiar història, va començar a treballar de periodista, va passar a fer programes de tele i ara està al capdavant de Minoria Absoluta, una de les principals productores audiovisuals catalanes. Tornem a mirar un moment al passat, perquè el present del Toni jo crec que potser no hauria estat sense el mític Malalts de Tele, un programa que no va ser de la teva productora, va ser del Terrat, però que va néixer, podem dir, l'estrella de televisió Toni Soler. Estàs d'acord?
Sí, bueno, va néixer i va morir una mica, allà. Perquè...
Per què va morir?
Bueno, perquè el programa va durar 3 anys.
Sí.
Després és un programa que va tenir un èxit espectacular, realment. Era un programa popularíssim i estimadíssim i molt premiat, i etc. El van matar quan estava en un molt bon moment. Ens van permetre el luxe de dir, 3 anys i prou, ara en farem un altre. I llavors tots els que van fer després no van anar ni de molt... també, i a més jo vaig agafar com un, no diria aversió, però vull dir, jo pensava, no, jo fent tele presentant un programa de tele, jo això no ho acabaré de fer mai bé del tot, pateixo molt, etc i tal, i de fet fins ara que estic fent l'està passant, no m'havia tornat a trobar amb el paper de presentador, que ha estat una sorpresa per mi, perquè ja a les meves edats jo no m'ho esperava.
I has muntat una empresa, aquí parlem molt d'emprenedors, minoria absoluta. Quin dia vas pensar pel teu cap? Va, hem de muntar una productora, he de ser empresari, tot i que em sembla que sé que els números, i hi ha una part de l'empresa que no t'agrada portar, no? Que delegues molt, no? Si hem de parlar
sí,
de...
Sí, no, jo això sí que no tenia cap intenció. Jo sóc una persona... A mi el que m'agrada és escriure. Jo sempre havia fet de periodista o de guionista, o de narrador, diguem-ne, perquè he publicat llibres. Per cert, en publico un ara al novembre.
Molt bé, com es dirà?
No es pot dir el títol perquè és massa fort.
No es pot dir?
Només et diré, el publica Anagrama i és un llibre sobre... és un llibre de tall biogràfic. Explica la meva adolescència, que coincideix amb la mort prematura del meu pare i la particular manera de portar el dol que tenen els adolescents. I és un llibre que vaig escriure l'any passat mentre presentava l'està passant. Vull dir que tinc aquesta mena de doble...
No pares.
De doble cara. No, vull dir que mentre feia un guió d'humor, de tant escrivia un llibre bastant, doncs, en què... bastant d'autoconfessió, vull dir que... Però a mi això no m'ha costat mai gaire, de departamentalitzar malament d'aquesta manera. T'ho deia això amb el sentit que jo sempre... La vessant d'empresari, de productor, va venir perquè, senzillament, quan va començar el Polònia, jo ja no estava al Terrat, jo feia ràdio amb en Quec Onovella, amb en Lucas, i no teníem una estructura, i vam veure que per tenir un producte i poder-lo defensar... doncs havíem de tenir una mínima estructura. Si no, quedàvem en mans de la cadena de torn que ens volgués, no? O jo deia, sabeu quina mandra haver de fer la paperassa, això que se'n cuidi un altre. I no, això és molt important. Perquè, en primer lloc, diu molt de la manera que entens tu la feina, la relació amb els companys i la manera de produir els continguts. I, per tant, has de fer-ho bé. I per mi va ser un gran exercici perquè no en tenia ni idea i continuo sense tenir-ne ni idea, la veritat. Però una cosa sí que vaig fer bé, que va ser, doncs, tenir la humilitat d'agafar al meu voltant gent que en sabia bastant més que jo.
L'equip, l'equip és molt important.
Sí.
Per cert, tornem al llibre que m'has dit. El títol no es pot dir encara, eh? Es dirà el novembre. O és que...
És que no ho sé.
Home,
perquè,
va, no... Toni, dóna'm una exclusiva.
No,
una
perquè el de, no te'l puc donar, perquè els de l'editorial...
No es pot dir, val.
No n'hem parlat d'això.
Autobiogràfic, eh? Parlaràs de política també, en aquell llibre?
No.
Gens.
No, perquè...
Per tant, és la teva vida, d'adolescència. Seria reflexions?
Sí, el protagonista és el meu pare. El meu pare es va morir quan tenia 55 anys i jo en tenia 16. Llavors, és explicar una mica al meu pare, és explicar una mica la relació que tenia jo i com de malament vaig afrontar el dol, perquè afrontar el dol a l'adolescència, sobretot si ets home, és complicat. És un llibre molt masculí. Perquè els homes ens costa molt... O ens han ensenyat a no parlar d'emocions.
Què diries que és el millor que has après del teu pare, que vas aprendre del teu pare? Que t'ha anat bé a la vida i que dius aquest consell que em va donar?
Bueno, jo crec que era un home amb un gran sentit de la justícia. I llavors, del que és just i del que és injust. Llavors, jo no vull dir que jo l'hagi... que jo sigui un home just, però que jo, com a mínim, he intentat tenir sentit de la justícia, doncs sí. I després és una persona que... era fill únic, va patir la postguerra, era bastant autosuficient. Tenia molt bons amics, però sempre deia... quan la meva mare, per exemple, deia... aquest estava decebuda amb algun amic per alguna cosa, el meu pare sempre deia... Els amics, tot el que et donguin, benvingut sigui, i no exigeixis més. Saps? I... aquesta mentalitat de ser, bueno, agraït amb el que et doni la gent i no ser exigent, a mi m'ha quedat bastant. Però sobretot és important el tema del meu pare, més per les absències, més perquè se'n va anar en un moment en què jo encara era molt criatura. Als 16 anys els homes són molt criatures.
I tant, i tant. I tant, doncs un record, llegirem aquell llibre al novembre, estarem atents. I per cert, explicaves aquesta notícia, també explicar als oients de Revolució que no pareu de fer programes i documental demà mateix, 1 d'octubre, de Minoria Absoluta a TV3, que és el que veurem en aquest documental. Segur ja, m'imagino, t'he de dir que ja sé que no et preocupen les audiències, però que tindrà molta audiència perquè
sí,
molta gent
segur, sí.
Està esperant que es faci un documental del que va passar un dia, que és ja la història de Catalunya. Què hi veurem?
De fet, em sembla que n'hi ha un altre de documental també, que és, però és més d'explicar el fet de forma panoràmica. El nostre és un documental que va més de microrealitat, perquè el que fa aquest documental és centrar-se en una escena concreta que crec que tothom recorda. És l'escena de l'Institut Pau Claris, a l'Arc de Triomf de Barcelona.
Sí.
Allà hi havia l'entrada bloquejada amb gent asseguda i una escala també plena de gent, i la policia va entrar allà tirant la gent cap avall, trepitjant-los, estirant-los dels cabells. Hi ha unes escenes que em sembla que tots les tenim molt presents. Aquestes escenes estan gravades en vídeo i vam pogut localitzar gairebé totes i cadascuna de les persones que estaven allà en aquella escala asseguts i que van ser tirats cap per avall per la policia i tal i qual, i tots veuen les imatges i les comenten en primera persona. És un documental que, ja et dic, no és una visió panoràmica de l'1 d'octubre, és un fet concret, però jo crec que diu molt del que va passar aquell dia, i ha estat una gran feina d'en Quirze Arenas, d'en Paco Escribano i de tot l'equip nostre. Estem fent molt de documental, és un gènere que ens agrada molt. Estem fent per Discovery Max i per altres cadenes, documentals de viatges, documentals d'història, i a TV3 vam tenir l'oportunitat de fer aquesta peça i ha quedat francament molt bé.
Títol del documental es pot dir? O no?
La gent de l'escala.
La gent de l'escala, bon nom. La gent de l'escala, demà, dilluns, 1 d'octubre, a Televisió de Catalunya. Per cert, ja que es veurà aquest documental, segurament després, potser, com passa, que últimament Televisió de Catalunya malauradament rep crítiques. Alguns polítics diuen que TV3 adoctrina a molta gent, que és un aparell de propaganda. Què els hi has de dir? Els que diuen, els polítics que diuen això de la televisió, que segur que t'estimes molt i que hi has treballat molt, Toni.
Jo vull discutir, a mi m'agrada molt discutir de TV3 i m'agradaria molt parlar-ne de què fa bé i què fa malament, però no amb els seus enemics, amb els que la volen tancar. Amb aquests no tinc res a dir-los, perquè és inútil. Jo tinc comprovat en primera persona i ho he intentat, de parlar-ne amb ells, i no han volgut. Saps? Has dit, va, parlem-ne. I han dit, no. Per tant, és propaganda, i per tant no té cap interès. L'únic que tinc interès és que aquesta gent no tinguin el poder suficient algun dia per realment fer mal als mitjans públics d'aquest país. Espero que això no passi mai.
Sí que els hi contentes a vegades via Twitter, això sí.
Sí, és l'única manera, perquè en persona no volen. Però bé, Twitter tampoc és que contesti, jo dic el que em sembla. Si la gent s'ha interpel·lada, doncs que se senti interpel·lada. Però vull dir, per això serveix Twitter, és un fòrum de debat. Jo crec que és molt útil, crec que té molts defectes, però que ara és una eina sense la qual no podem imaginar el debat públic.
T'imagines algun dia un jutge prohibint emetre a Polònia o llegint els guions prèviament per autoritzar-lo? Que procés això algun dia?
No, perquè llavors no hi hauria Polònia, ja t'ho asseguro. Si algú, no un jutge, algú hagués de llegir els guions de Polònia abans de que s'emetessin, no hi hauria Polònia.
Molt bé.
Ni està passant. Ja faria altres coses, faria llibres.
Tot i vosaltres no us veieu amenaçats per la llibertat d'expressió des de Polònia, no. Però ens hem vist amenaçats molts periodistes en el tema de la llibertat d'expressió. S'ha parlat molt en el darrer any. En el cas de Polònia no us heu sentit amenaçats, eh?
No, ens hem sentit a vegades amb la lupa posada al damunt. La veritat és que des d'aquest any faig de l'està passant, les cleques em van més a mi, i llavors això en el fons doncs ha anat bé, perquè el Polònia sembla que s'han oblidat. El Polònia és un programa molt respectat, amb raó, perquè porta 13 anys sent líder d'audiència, cada dijous de sempre, vull dir, i a més jo crec que amb una sense mossegar-se la llengua, però de forma bastant equilibrada, i per tant jo crec que s'ha guanyat el respecte de la gent a Catalunya, no? Uh-huh. El que m'està passant és un problema més d'autor, i llavors el fem en directe, no és tan mil·limetrat, i a vegades també derrapem més, jo uh-huh. també ho admeto, eh? Uh-huh. Però amb el Polònia... A Polònia no hi ha que s'hi fiqui. A Polònia és com la caixa. Uh-huh. És sí, és veritat.
Sempre està.
És com un poder fàctic.
En el futur de l'audiovisual català no només s'ha de pensar en TV3, sinó en Netflix, en Movistar, en Amazon, en tot, no?
Sí, això sembla que ha obert bastant el mercat. Espanya té un problema... Catalunya té un problema de mercat petit i d'idioma petit. Espanya té un problema de duopoli, de Mediaset i A3Media que dominen el mercat i que, diguem-ne, que fa que els que es dediquem a produir tele, doncs ens estiguem sotmesos una mica a la seva, entre cometes, dictadura. Ara el fet de que hi hagi tots aquests operadors nous, doncs fa que s'hagi animat molt la cosa, especialment en ficció, però no només. Tots aquests operadors estan intentant fer ja programes d'humor, programes de tipus documental, etc. Per tant, jo crec que s'obren perspectives molt, molt interessants.
Per cert, hem d'anar acabant, ara anirem a la caixa digital. Tu ets de teleconvencional o no? És a dir, cada vegada mirem la televisió, parlem des del mòbil, des de la tauleta, des de l'ordinador, també està canviant molt, eh? Com consumim? El Toni? Com sí. L'hem de veure? A casa, al sofà? O mira,
home, m'agrada més amb la tele perquè és més gran, però si no ho miro amb l'ordinador, ja vas amb el mòbil. El Barça, per exemple, no sempre m'enganxa a casa, i he vist, m'he deixat la retina mirant el Barça amb el mòbil a vegades, perquè sóc molt culer i molt de la penya en bàsquet, que també m'ho miro molt, i per tant me'l miro qualsevol suport que tinc al davant. És veritat que la programació convencional l'he deixat una mica de banda. Miro molta... A la tele convencional miro informatius i miro esports, però...
Programació en directe, no?
Però la resta m'agrada molt mirar ficció, sèries i pel·lícules.
I per on passarà el futur? On mirarem, tu creus, l'audiovisual? D'aquí 10 anys, 20 anys, perquè ho estem
no,
pensant.
No, això soc fatal. Jo, sí, història, tu pregunta'm pel segle XIX i t'ho explico tot, però pel segle XXII sí que em soc fatal predint. Això en roures, hi ha gent que en sap molt, jo no en tinc ni idea. A mi em costa molt de pensar que les graelles de programació desapareixeran. Això de que tothom consumirà
dius, sí.
La carta i tot. Tal. Jo crec que la televisió és un fenomen per compartir, malgrat tot. I que la gràcia de la sèrie Merlí, per exemple, era que s'emetia el dilluns a tal hora i que els adolescents s'ho miraven i ho anaven comentant a Twitter junts i que l'endemà a l'escola o a l'institut ho comentaven junts. Si cadascú ho mira quan vol, a part que s'estan fent spoilers els uns als altres, no hi ha aquesta cosa de l'esdeveniment compartit socialment, saps? Per tant, això crec que assegura que hi haurà graelles de televisió amb horaris. Altra cosa és que després doncs, la ficció es consumeixi d'una manera diferent, jo crec que això sí, no?
Esperem que la gent continuï al sofà amb tota la família mirant el mateix programa, que no veiem la
ara
imatge...
Ara això és un èxit, eh?
Que no veiem la imatge, que també hi és, sí. D'un pare amb la seva tablet i mirant un programa, una mare amb la seva tablet i mirant un programa i una nena amb la tablet i mirant un altre programa. Anem a obrir les xarxes del Toni Soler.
La Caixa Digital, amb Jordi Pi.
Hola, hola, hola.
Hola, Jordi, què tal?
Què deu estar passant ara a social media aquesta nit? No ho sabem, però bueno, a veure si obrim una miqueta la caixa del Toni. Després tornem a preguntes curtes, però la primera, l'últim hashtag que t'ha cridat l'atenció a Twitter?
Sí, l'últim.
Un hashtag que t'hagis abocat així. Pam.
Pues mira, l'últim, el dilluns passat, vaig veure el Tendències en Barcelona i posava Feliz Lunes. I vaig pensar, per què la gent posa això? I jo vaig convidar la gent a posar Feliz Jueves, per només per tocar la pera, perquè vaig pensar, per què ens hem de dir Feliz Lunes i Feliz Martes cada dia d'això?
Escolta, a les xarxes hi ha molt d'humor. Memes, sobretot ara també amb Instagram Stories. Per quan un talent show per trobar talent, nou talent per minoria a través de les xarxes? N'hi haurà? Podria ser-hi?
Podria ser-hi. De fet, nosaltres tenim una pàgina web que es diu En Minoria, on gent de tota mena, especialment molt joves, pengen els seus experiments, els seus petits vídeos, Instastories o qualsevol experiment audiovisual que facin. I això ho hem fet una mica per donar una finestra d'oportunitat a la gent jove i a la vegada captar,
sí, creieu, no,
captar talent. Sí, és que n'hi ha moltíssim i, a més, és un talent que fa només 10 anys necessitava una infraestructura tècnica que t'hi cagues i ara cadascú a casa seva fa pràcticament Ben-Hur.
Enciclopèdia catalana o Wikipedia?
Una Wikipedia rigorosa, jo crec que és el que necessitem. Jo crec que l'enciclopèdia entesa com a totxo en paper, pues, és difícil. A mi m'agradaria molt que l'Enciclopèdia Catalana es pogués sostenir online, fos viable i fiable. La Wikipèdia és viable perquè tothom intervé i fa el que vol, llavors la fiabilitat és més difícil de garantir. Jo crec que quan es tracta d'internet sempre és millor consultar més d'una font.
Escolta, la culpable d'Instagram o de l'Instagram del Toni és la teva filla?
Sí.
Sí, però ara sembla que veiem un Toni molt personal allà. Allà és on ets més personal, l'Instagram, poder?
Bueno, perquè Instagram no és la selva que és Twitter, on poses una foto d'una posta de sol i la gent et diu...
Et posa uns cors, diu maco.
Sí, a Twitter et matxaquen viu per qualsevol cosa.
Llavors... Quantes persones pots bloquejar a Twitter en un dia?
Sempre alguna o altra.
Alguna o
altra. Sí, en tinc centenars o potser milers de bloquejades. Vull dir, qualsevol persona que el primer insult bloquejo. I a vegades no cal ni un insult, una mica d'impertinència reiterada també.
Va, anem per l'última. Ja que hem parlat d'Instagram, ens podries dir o compartir amb els oients algun racó de Catalunya on el Toni seria capaç de deixar el mòbil a la butxaca? O sigui, on no ets capaç de desconnectar i perdre't com abans?
A la Fagera d'en Jordà. És que és on he estat tota la vida. Els estius i totes les ocasions. Ara, el mòbil sempre el porto a la butxaca. Per molta fageda, molt maco que sigui tot. Per fer fotos, ni que sigui.
Molt per penjar-ho a Instagram, gràcies.
Revolució 4.0. Penja una fotografia del teu racó preferit de Catalunya amb les etiquetes Catalunya Experience i Revolució Cat Ràdio i entra al sorteig mensual d'una estada per a 4 persones a una casa rural de Catalunya. Catalunya Experience i Revolució Cat Ràdio.
I atenció, ja tenim la fotografia guanyadora del mes de setembre. Us he de felicitar tots i totes perquè heu fet unes fotografies espectaculars. I el guanyador ha estat finalment Jaume Colomer amb una fotografia brutal a l'Instagram a Tossa de Mar, la Costa Brava, que veureu penjada a les xarxes socials del programa. Jaume, te'n vas a una nit per a dues persones a un hotel a Encant de Catalunya, que vagi molt i molt bé. I mentre esperem les vostres fotografies a Instagram i a Twitter, recordeu, dues etiquetes, molt fàcil, Revolució Cat Ràdio i Catalunya Experience. Ens apuntem, molt important, Toni, nou llibre al novembre, homenatge al teu pare, ens agradarà llegir-lo, i demà atents a aquest documental 1 d'octubre, que segur que no ens deixarà indiferents. Gràcies per venir a Revolució.
Gràcies a vosaltres.
Una abraçada.